La Caravana, amb Joan Trias.
Molt bona tarda a tothom. És divendres 23 de setembre, dia entre setmana. El darrer, de fet, són les 3 i arrenca la caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió, i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, tot preparat? Sí, hem arrencat la nostra caravana i un cop engegada coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui atents, que us parlarem d'una nova modalitat d'estafa per correu electrònic, la que es fan passar per la coneguda empresa de missatgeria instantània WhatsApp. Com no caure en el parany? Doncs us ho expliquem tot seguit a la caravana de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia, Nina? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui hem sabut que el conseller Argimon estudia tirar endavant la prohibició de fumar a prop d'escoles, marquesines, és a dir, parades d'autobús, o a les terrasses. Però què diu la gent de peu de carrer? Sortirem avui a preguntar-ho a la societat catalana i, com sempre, en parlarem amb un especialista.
I és divendres i, per tant, toca sortir cap al territori a conèixer les seves festes. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs aquest divendres anem cap a la Festa Major del Prat del Llobregat. Pilar Eslava, tinenta d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament del Prat, i Pau Ruiz, president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional, el NUS, ens faran 5 cèntims de què s'hi celebre i com ho celebren.
I ens preguntem també qui pujarà avui a la caravana i seurà al nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Doncs precisament ara que comença un cap de setmana ple de festes majors, com la Mercè a Barcelona, Santa Tecla a Tarragona i Sitges o el Prat de Llobregat, volem parlar de la campanya de sensibilització i conscienciació que l'Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa. Prou violència sexual. Et queda clar? Per convidar tota la ciutadania a esdevenir activistes d'aquesta causa. En parlarem de tot plegat amb Núria Vilamajor, responsable d'àrea de mecenatge de l'Hospital Clínic, i amb Gemma Cànovas, especialista en psicologia de la dona, família i amb una experiència en atenció a les dones afectades per violència de gènere.
I de tant en tant, als caravaneros ens agrada sortir fora de la caravana, plantar una pantalla a terra i obrir el projector i fer cinema a la fresca, Nina.
Per fer-ho possible, ens acompanyarà, com cada setmana, un expert en cinema com en Víctor Rodrigo, que ens ha fet ens ha triat un llistat de 5 pel·lícules d'un tema universal i una en referència a la notícia de la setmana.
I a partir de les 5 de la tarda no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres perquè ve carregadeta de temes diversos, Andreu.
A partir de les 5 engeguem la nostra food truck per parlar avui de reaprofitament alimentari a mà de parellada, però també parlarem amb la rapera Miss Raisa, que avui actuarà en els concerts emmarcats en la festivitat de la Mercè a la ciutat comtal, i atenció perquè ho farà per primera vegada sense vel. I acabarem el programa d'avui amb Marc Pardo i les seves cançons de caravana.
Doncs tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. I Andreu González, que ha passat de posar secció sense nom a no posar ni nom a la secció.
Sí, avui, és veritat.
No hem posat el guió ni
em
nom.
Em sap greu, el drive està bé posat, eh? Sí. I avui, saps, et diré una cosa, he posat les cosetes de l'Andreu, sense secció, sí? Sense nom, ja.
Va, doncs comencem amb les cosetes de l'Andreu. Primer encetem aquesta secció per l'estalqueig.
Exacte, avui he decidit fer una cosa molt difícil, la veritat, us he de dir.
A veure.
He estalquejat a la influencer, tiktoker, rapera, o com li vulgueu dir, la Miss Raisa. Uh-huh. Per què dic difícil? Doncs bàsicament perquè aquesta gent té el costum de netejar les seves xarxes socials i intentar, doncs, amagar coses que no volen que es trobin.
Val.
Llavors, ho dic perquè em sorprèn bastant que ella només tingui 63 publicacions en el seu Instagram. Uh-huh. És una opinió molt respectable, perquè, com vaig dir jo ahir, jo també ho faig, això d'eliminar fotografies del meu Instagram que no vull que es vegin.
Sí. Fa tothom, eh?
Sí, jo crec que ho hauria de fer tothom. Miqueta, sí.
Sí.
Però tinc una cosa a dir. I és que em fa una miqueta de rabieta veure els seus perfils.
Ui,
i direu,
per què? Sí.
És que quantes vegades no heu mirat un perfil d'algun Instagramer o TikToker i heu tingut enveja?
Perquè tot sembla perfecte, eh?
Sí, sembla.
Exacte. O sigui, dic això perquè, bàsicament, té algun reel, que són aquests vídeos curtets d'Instagram, sí, que ara estan molt de moda, on explica la seva rutina. I he de dir que no cal. I per què dic que no cal? Doncs perquè, bàsicament, tinc molta enveja de la rutina que té aquesta noia. Llavors, endavant amb la seva rutina. Jo també
endavant,
estic molt
sempre.
Content. Jo també estic molt content de tenir-vos com a equip i estar cada dia amb vosaltres.
Però voldries la seva rutina, eh?
Exactament, sí. Serem sincers.
Va, més cosetes.
Però si alguna cosa de crítica del seu perfil... Ui. És dues fotografies d'una sessió de fotos que una la va penjar el dia 24 de març. Incís. No crec que es vestís ella perquè té un estilàs que té-la. Però, i aquí vinc a dir la meva, el corset de flors que porten aquesta fotografia, he de dir que no és lo seu. No sé com dir-ho, no li pega bastant. Trenca bastant amb el seu estil de roba que porta normalment a les seves fotos. Però he de dir...
Què?
Que hi ha una cosa positiva en aquesta foto.
Ai.
I és el make-up, és a dir, el maquillatge que porta a la cara.
Ara, maquillatge es diu make-up?
Sí, bueno, sí. Fa temps. Joan, tios.
Boomer. Però no passi res.
Fora de l'estudi.
Va, veredicte final. Perquè tot i fer trampetes, eliminant moltes fotografies, sí, perquè la primera és del 3 de maig del 2020, ha passat el filtre de la consulta de l'Andreu.
Per tant, aprovada, eh?
Exactament, sí.
Va, anem a les teves cosetes, comencem pel toc.
Sí, avui us parlo d'una cosa que me n'he donat al matí. I és, quan entreu en ascensor i us mireu al mirall, no us passe que aneu directament al cabell?
No ho faig mai, això, jo.
No, mentida.
De pujar en ascensor, dius.
Exacte.
De mirar-me el cabell com el porto. Sempre, sempre, és una manieta que tinc.
Sí. Però és que, a més, després passes a la cara.
Sempre vas als detalls.
Jo no,
primer, jo, bueno,
el cabell. Primer el cabell i llavors la cara.
Sí, a mi sempre em passa que primer em miro el cabell, veig que tinc un pèl que no està on hauria d'estar, i llavors passo a mirar-me la cara.
A mi també em passa, sí.
Compte que si heu de pujar a un gratacels, saps, tens molts pisos.
Ui, llavors jo crec que em pentino 10.000 vegades.
Si vas baixant, déu-n'hi-do. Va, què ho dies avui?
A veure, ho diu la gent que en una festa només busca baralla. Vale, ara que venen la festa de la Mercè, us explicaré anècdota de l'Andreu que vaig tenir jo i juntament amb la Núria.
Ui.
Eren les últimes festes de la Mercè, és a dir, les del 2019.
Sí.
I allò que hi ha molta gent i intentes passar, doncs, pel mig de tothom. Bé, doncs, en un d'aquests moments, amb un home, amb un noi, xoquem d'espatlles, allò que sempre passa.
Sí, clar.
I jo, que sóc tan educat, li vaig dir, perdó. I ell em va dir, perdona de què? I patapum.
Ui.
Garrotada a la cara.
Garrotada, eh?
Sí o no?
Exacte. Sí. Però, bueno, és el que passa.
No, intentem ser, malgrat siguin festes, sisplau, intentem ser tots educats, intentem
comportar-nos
unes mínimes normes de civisme. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs em fa feliç poder dir que és divendres, que és una de les grans coses de la setmana que em fa més feliç que res. Bàsicament perquè, doncs, em sento lliure i em sento fora d'obligacions. Us sentiu igual, no?
Encara
no
que treballis
mentiders.
El divendres. Fora d'obligacions.
Sí, perquè quan tu comences el divendres, i és allò que va dir en David Balaguer a la seva primera secció, sí, quan comences divendres ja estàs al pre.
Llavors ho disfrutes encara més. Va, propòsit nou d'avui.
Sí, doncs... Veure-hi... Perdó, és que em fa gràcia perquè justament avui me l'he deixat, però... és igual. M'he de veure i agafar l'hàbit de veure el de Nicole diari. Que no ho faig.
I avui te l'has deixat.
I avui justament me l'he deixat.
Va, doncs no, propòsit no deixar-te'l.
Exacte.
Ho comprovarem tot plegat dilluns. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
Doncs vinga, va, que ja hi som a la cara B, ja hi som a totes aquelles notícies que no hi caben en un informatiu normal. Què ens portes avui, Núria?
A veure, doncs avui en aquesta cara B de l'actualitat, i abans us ho dèiem, us començo parlant de l'última estafa que està circulant per internet.
Sí, eh?
No sé si heu sentit a dir alguna coseta, de què va...
No, m'ho expliques tu de nou.
Doncs mira, molta atenció, perquè ara el nou truc dels ciberdelinqüents consisteix en enviar correus electrònics fent-se passar per WhatsApp.
Per l'empresa, eh?
Sí, exacte, per l'empresa WhatsApp. Val. Us explico, els estafadors en qüestió han posat en marxa una campanya de correus electrònics, com us deia, deia que contenen un enllaç que convida a fer-te descarregar un programa, que és totalment maliciós, pel teu dispositiu. Cal dir que el mail en qüestió simula ser una còpia de seguretat de les conversacions de WhatsApp i també de l'historial de les teves trucades. I el que demana, doncs, el que pretén és que cada persona cliqui l'enllaç i se'l descarregui.
Un clàssic, val? Ja, eh?
Sí, un clàssic, però que cal tenir molt en compte i precaució. Per tant, què s'ha de fer en aquesta situació?
Bona.
Us explico. En el cas de rebre un correu així, directament esborrem-lo, val? Si vosaltres obriu el correu electrònic que veieu WhatsApp, l'esborrem. Llavors, en el cas d'haver obert el correu i haver-se descarregat el programa maliciós però sense arribar a executar-lo, és a dir, a fer-lo funcionar, sí, és molt probable que el dispositiu no s'hagi infectat. Per tant, el que cal fer és, en aquest cas, esborrar l'arxiu i enviar el correu de brossa, de paperera, ràpidament al... l'arxiu. I en el cas de que sí que s'hagi executat l'arxiu, significarà que el dispositiu estarà totalment infectat. Per tant, caldrà escanejar-lo amb un antivirus o localitzar un programa maliciós i eliminar-lo directament.
Val.
Una mica rebuscat. Si nosaltres rebem un correu electrònic on ens...
Si l'eliminem abans, ens estalviem problemes.
Exacte. I si tenim la mala sort que hem entrat a l'enllaç i ens l'hem descarregat, doncs, bueno, posar-se en contacte amb alguna persona que en sàpiga per treure'l.
Vinga, va, més coses que ens portes aquest divendres. Més cosetes.
A veure, avui també us vull parlar de la surrealista història d'un home i el seu piercing, vale? Que s'ha fet totalment viral a les xarxes socials durant els últims dies. Us explico. La història la protagonitza un home de 35 anys que ara en fa 5 que va decidir fer-se un piercing al nas. Vale? Fins aquí tot correcte, molta gent porta piercings. El problema apareix quan l'home en qüestió ara fa un temps es va tocar el nas i no el va trobar.
Ai,
vale?
Li va caure.
Podria ser. Sense saber què se n'havia fet d'aquest piercing, l'home va començar a patir una tos terrible. Fins i tot hem pogut llegir que sentia com si alguna cosa li estigués bloquejant les seves vies respiratòries.
Ai, pobre.
No. És fort, una sensació tan forta de dolor que li va arribar a fer mal d'esquena, és a dir, li va arribar a l'esquena. Així doncs, normal en aquests casos, va decidir anar a l'hospital per fer-se una revisió d'urgències per veure què és el que li passava. I atenció al diagnòstic, perquè el piercing que havia perdut feia un temps estava... Alguna aposta? Però no llegiu el guió, si pot ser.
No.
Què dieu que va passar amb el piercing?
Jo és que ja ho sé, llavors.
Val, doncs us ho explico.
No, vies respiratòries o alguna cosa, no?
Val. El seu piercing es trobava al seu pulmó esquerre.
Déu-n'hi-do.
Val? I clar, en un primer moment, el protagonista de la història va pensar, me l'haurem passat accidentalment. No sé, menjar no et cau...
Sí,
no
sé. Sí.
Però no, sembla ser que el diagnòstic va apuntar que l'havia inhalat i segurament quan dormia, és a dir...
Compte
amb aquestes coses. I clar, la surrealista història ha engrescat a les xarxes socials, que s'han omplert de comentaris i mofes, però cal dir que al final la història té final feliç, perquè l'equip mèdic, sí, li va realitzar una broncoscòpia per extreure el piercing del seu cos, ara mateix està bé, ha recuperat el piercing, però clar, el que no sabem és si aquest home es farà un altre piercing.
No, esperem que no. Va, i com sempre, notícia musical del dia.
Avui ens la porta Paul Grange.
Aunque ya no se puede, voy a intentar demostrarte que yo siempre he estado de tu parte, que quedaban cosas pendientes, tú y yo...
Paul Grange,
El coneixies?
Ni idea, però m'agrada.
Sí. Us explico, el cantant nominat als Latin Grammys a la categoria de millor nou artista ha estrenat avui aquest Nena, una cançó que pretén ser un cant de desamor i que formarà part del seu nou disc, Amor Escupido, que sortirà a la llum el proper 28 d'octubre. Així doncs, el guanyador de Factor X d'Espanya 2017 torna més força que mai després de 2 anys sense treure cap disc. I també t'he de dir, perquè no el coneixies, no sé si saps la sèrie Élite...
Sí.
Que es va fer molt famosa, doncs ell també va fer un paper bastant protagonista en aquesta sèrie.
Bé, Joan, alguna cosa.
Va, sí. Poc a poc. Va, doncs us deixem amb Paul Grange i aquest Nena.
Bailo tal cual como meses atrás, pero sin estar tú.
Se me hace raro cuando me despierto. Demasiado caro es el estar contento. Y encima hay peña que no quieren permitírtelo. Digo que todo va bien, pero no es cierto. Se me hace raro cuando me despierto. Demasiado caro es el estar contento. Y encima hay peña que no quieren permitírtelo. Digo que todo va bien, pero no es cierto.
Voy a intentar demostrarte que yo siempre he estado de tu parte, que quedaban cosas pendientes, tú y yo siempre en cada primer, me quedaba tanto por darte, como lo dijo Nena, tenía tanto amor guardado para ti, aunque ya no se puede. Tanto amor guardado para ti.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte, a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical per la festa de la patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Viu aquesta gran celebració mariana amb la participació de representants de l'Església i de les institucions presents a casa nostra. Us esperem aquest dissabte, festa de la Mercè, a 11:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Doncs encetem la caravana de nou. Ho fem quan passa un minut i mig d'un quart de quatre de la tarda. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
I avui, com sempre, la pregunta del dia. Ha sortit al carrer aquesta reportera intràpida que sí. Surt al carrer a preguntar-li a la gent, a molestar la gent.
A molestar la gent.
Ui, per què m'ha sortit una mica Lluís Canut, eh?
Sí.
A molestar la gent.
A molestar la gent.
I què has preguntat avui, va?
Avui he preguntat a la gent sobre la gran notícia del dia. Dic
quina és la gran
cometes,
notícia del dia?
Entre cometes, perquè això va a gustos.
Sí, també és veritat.
Però de ben segur que ha generat una allau de converses, tuits i baralles. Llegeixo el titular.
Sisplau.
El periòdico. Catalunya prohibirà fumar a les terrasses, a l'entrada de les escoles i a les marquesines de bus.
Serà polèmic, això, eh? Com deies?
Queda clar, no?
Sí,
el tema
sí.
D'avui és fumar en terrasses, parades d'autobús i entorns escolars.
Val.
Sí?
Sí.
Per tant, la pregunta del dia no podia ser una altra, Joan. Havia de ser aquesta per saber què en pensa la gent d'aquesta nova llei que es vol aprovar abans de finals d'any. De fet, aquesta secció està feta per això, eh? Vull dir, per donar veu a la gent.
Sí. Sempre.
Clar. Escoltem a la gent del poble de Sants.
Sí, me parece muy bien. Sí, me parece perfecto por la gente que no fume, por respeto.
Doncs jo també crec que és una bona idea, sobretot perquè no estàs promocionant que la gent fumi i d'alguna manera, sobretot per les noves generacions, pels nens petits, veuran molt menys a gent fumar i doncs no tindran com aquesta cosa de començar a fumar, perquè estarà més restringit als espais que veuen que la gent fuma.
De certa manera jo crec que està bé, perquè en les zones on hi ha nens i tal no s'hauria de fumar, però crec que també la gent, pues, la que és fumadora, jo no fumo en aquest cas, però que pugui fumar a les terrasses dels bars i a qualsevol altre puesto s'hauria de seguir permitint.
Em sembla correcta la decisió. Tot i que sóc fumador, crec que hem d'entendre l'empatia amb la resta de la societat, o sigui que em sembla bé.
A ver, yo estoy de acuerdo con lo de no fumar en la entrada de las escuelas porque hay niños y tal, y eso lo puedo entender. Terrazas, no lo entiendo porque al final es un sitio de ocio y todo el mundo tiene su derecho a pasárselo bien y si una persona quiere fumar, pues que lo haga.
Bueno, em sembla molt bé, sobretot potser pels fumadors, no? I veuen com que els ho prohibeixen cada vegada més, però els qui no fumem, jo crec que ja fa temps que volem estar a una terrassa i no menjar-nos el fum del costat, i no només això, sinó que som fumadors passius. Abans ho érem a dins, ara ho som fora, i tot i estar fora i estar lliure, ens ho acabem menjant. O sigui, em sembla correcte, no? Següent.
Doncs molta gent d'acord amb aquesta mesura, Nina, i si em deixes comentar també que has fet la pregunta davant d'una escola, entenc,
sí,
que ha sonat el timbre, i hi ha hagut una avalanxa de criatures.
Clar, estaven al pati.
Sí.
És que és l'hora del pati.
Val,
llavors, clar, sonava la campana perquè tornessin a classe. Va, hem pogut comprovar que hi ha una gran varietat d'opinions, totes elles validíssimes, eh?
Home, i tant.
Fumadors que hi estan a favor, d'altres que no, gent que no fuma i que està en contra, i al revés, vull dir, de tot. Avui tenim la Macedònia completa, eh?
Correcte.
Però ens hem apropat a un institut i hem preguntat què n'opinen els professors i professores. I m'han explicat, no han volgut donar declaracions, que ja està prohibit fumar a l'entrada del centre des de fa anys.
Sí, senyora.
I ep, alerta, ho hem comprovat, que, com no podia ser d'una altra manera, volem fer la bona feina de periodistes.
Sempre, periodista d'investigació.
Informar correctament a la gent. On no es pot fumar actualment a Catalunya, segons el Canal de Salut de la Generalitat de Catalunya? Doncs a bars i restaurants es prohibeix fumar en tots els espais tancats.
És a dir, dins,
Això ja ho sabem, sí. Es permet fumar en els espais a l'aire lliure, que es defineixen com espais no coberts o bé coberts amb un màxim de dues parets, murs o paraments laterals, d'acord?
Val.
Altres bandes com casinos, bingos, sales de festa, hotels, hostals, aeroports, centres residencials, transport, centres sanitaris, EPS, centres sanitaris, es prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l'aire lliure o coberts dins dels seus recintes, entrades incloses.
Tot el recinte, eh?
Correcte. I centres universitaris, què diu? I formació d'adults. Es prohibeix en els recintes tancats. Com bé sabem, tots els recintes tancats està prohibit. I diu, els centres poden permetre fumar en els espais de l'aire lliure, excepte en els accessos immediats als edificis i a les voravies que l'envolten.
Val, això és on està prohibit fumar, de facto, ja fa temps.
Sí, de fet, vull remarcar pel que fa als infants.
Va, som-hi.
D'acord? Perquè és un punt que preocupa molt els nostres testimonis, els nens i les nenes.
Home, per tant, podia ser d'altra manera.
Òbviament, només faltaria. Pel que fa als espais que impliquen la possible presència d'infants, el web de la Generalitat de Catalunya especifica que els centres d'ensenyament, per una banda, està absolutament prohibit fumar dins del recinte escolar, incloses les zones a l'aire lliure. Només en el cas de centres universitaris i formació d'adults que hem comentat abans, està permès fumar en els espais d'aire lliure.
Sí.
I, per altra banda, diu recintes de parcs infantils i àrees o zones de jocs per a la infància. D'acord? Això, típic parc infantil, doncs no es podria, val? Feta la llei, feta la trampa, diuen, no?
Per què?
Sí. Perquè queden molts buits en aquestes línies. Per tant, em fa l'efecte, opino jo, Nina Agustí, que el que volen fer és una llei impactant, no?, que ajudi a omplir aquests buits.
Val?
D'altra banda, cal recordar que el Departament de Salut el que vol és afavorir la salut pública, òbviament. I ens hem preguntat, quantes cigarretes fumen al dia els testimonis fumadors amb qui hem parlat?
Jo en farem unes 10.
15, 20 cigarros per ahí.
Clar.
Déu-n'hi-do.
Moltes. Home, és una quantitat considerable.
Sí.
Un paquet de tabac porta una vintena de cigarretes, si no vaig errada. Això vol dir un paquet al dia, aproximadament. Jo sé que entre els companys de la redacció hi ha gent que fuma unes 15, 20 cigarretes, també.
Sí, déu-n'hi-do.
I també recordo escoltar l'Andreu dient sort que van prohibir fumar dins dels espais tancats, perquè si no jo fumaria molt més. Clar, Andreu?
Clar. Tots el coneixem, l'Andreu.
I per últim, abans de parlar amb la nostra experta d'avui, hem volgut saber què en pensen els propietaris dels bars.
Clar, estan afectats
després,
també.
Sí, oi tant. Després de molts intents, perquè m'ha costat molt trobar algú que dominés bé la llengua o que em volgués parlar, hem pogut recollir aquesta declaració.
Bueno, en el caso mío sé que es el gran perjuicio porque nosotros, los hosteleros, venimos de grandes azotes como son impuestos sobre impuestos, una pandemia, y ahora ya que nos vayan a sacar prohibir las personas que puedan fumar y que quieran fumar dentro de un espacio libre, dentro de una terraza, o sea, me parece gravísimo. La persona que implantan estas leyes, o sea, no se ponen en la piel del hostelero, que es el que va a ser el perjudicado como siempre. Eso me parece patético. No sé, ojalá que replanteen eso y lo miren y que no sea aprobado, porque para nosotros los hosteleros sería lo último que nos pueda pasar en este momento.
Déu-n'hi-do, contundència.
Clar, contundència i claredat,
sí.
I realment les coses clares. Escoltades, doncs, totes les parts, avui volem parlar sobre el tabac amb la nostra experta d'avui, Montse Vallvé, epidemiòloga, perdoneu, que sempre em costa molt aquesta paraula.
Epidemiòloga
i membre de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Tothom sap que el tabac és dolent, però per quins motius?
Per quins motius és dolent?
Sí.
Habitualment el que més la gent sap és que provoca càncer de pulmó.
Uh-huh.
El 80% de càncer de pulmó està provocat pel tabac, el 80%. Però també molts altres càncers, la majoria, estan provocats també i exacerbats pel tabac. Però també malalties respiratòries, cardiovasculars, diabetis, fins i tot té influència en la salut mental. Són molts els efectes que té el tabac, més dels que habitualment s'acostumen a dir.
Uh-huh. En què pot ajudar doncs aquesta nova llei que volen implementar? Si estem en un espai lliure, a l'aire lliure, el fum de tabac també és un perill per la resta?
Sí, realment, perquè, de fet, aquestes lleis que es volen implementar tenen una base de que s'han fet molts estudis, també a la nostra unitat s'han fet molts estudis, internacionalment també, en el que s'ha vist que aquest fum ambiental, encara que sigui l'aire lliure, també té efectes perjudicials, no? S'ha vist, en alguns estudis s'ha posat monitors en els cambrers per detectar, a veure, al final del dia, quanta nicotina i tòxics doncs arribaven a inhalar, no?
Uh-huh.
I s'ha vist que és molt elevat. I però no només és pel fet de que el fum ambiental del tabac té molts efectes perjudicials, sinó també és molt, molt important el fet de la desnormalització del consum de tabac.
Uh-huh.
Això és molt important en el cas d'infants. No? Els infants, com més, si els pares fumen, tenen més probabilitats de que en el futur fumin. Si veuen, per exemple, a la sortida de l'escola, que alguns mestres o alguns pares fumen, això ho normalitzen. I és més probable que en el seu futur fumin. Per tant, és molt bo de cara a evitar nous fumadors, a banda de que el fet de que no es pugui fumar els lleus fa que més fumadors es plantegin deixar de fumar, i així anar reduint la prevalença de fumadors.
Avui estem parlant amb Montse Ballbé, epidemiòloga i membre de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia. Montse, molt bona tarda. Dèiem que molts fumadors poden arribar a deixar de fumar gràcies a aquestes noves mesures que està proposant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, no? Sabem molt que a molts fumadors els hi costa molt deixar de fumar, però per què els hi costa tant deixar de fumar?
La nicotina és una substància molt addictiva. Evidentment, no podem comparar amb altres drogues dures, no? Però, de fet, el potencial addictiu de la nicotina és comparable al de drogues dures com l'heroïna, encara que em sembli això. Els efectes, evidentment, no són els mateixos socialment i per la persona. Però el nivell addictiu sí que és comparable, i més. I, de fet, hi ha persones amb addiccions a l'alcohol o altres drogues que et diuen que realment els ha sigut més fàcil deixar l'alcohol o aquestes altres drogues que no pas el tabac. És molt addictiu.
Montse, arribats a aquest punt, però sí que et voldria preguntar per què hi ha gent, és a dir, ara parlàvem de la gent que li costa deixar de fumar, no? Però per què aquesta diferència de gent? Perquè hi ha gent que diu, no, jo em vaig acabar un paquet de tabac i vaig dir, no fumaré més. I hi ha gent que és impossible que faci això. És tot una qüestió mental? És una qüestió també que té a veure amb cert tipus de genètica a la persona? O amb què té a veure això?
Sí, són múltiples factors que s'ajunten. El tema genètic és molt important. Hi ha gent que té més tendència, no?, entre cometes, enganxar-se a substàncies que d'altres. Hi ha temes de personalitat, temes culturals, socials. Si hi ha adolescents que els seus amics fumen més, doncs s'enganxaran més, no? I també, doncs, temes socials. Els àmbits de socioeconòmics més baixos, doncs, tendeixen a fumar més. Persones amb trastorns mentals tendeixen a fumar més. Per moltes coses, no? De vegades no accedeixen tant als serveis de salut, tenen més altres problemes molt grossos i s'enfoquen en els problemes més grossos que tenen. Són molts factors els que fan que de vegades, no? Algú li sigui més difícil deixar de fumar, el nivell de dependència que té cadascú. Són diversos, sí.
Suposo que un cop hem aconseguit deixar de fumar, el més important, per no tornar-hi a recaure, és no fer aquella cigarreta, no? Estem en una boda, en un casament, estem de celebració, o ens ve de gust aquell dia d'estiu perquè estem fent la cerveseta, encendre'ns aquella única cigarreta, encara que nosaltres en direm única, però això és veritat que segurament ens implica tornar a començar a fumar, i per tant et volia preguntar això, no? Existeixen exfumadors o són fumadors que no fumen?
Sí, és totalment això, no? Quan tu tens una llei interna que et diu no fumaré més i un dia la trenques per fumar en un casament o que sigui, és més fàcil que en el proper cop et sigui més fàcil trencar, perquè ja has trencat en primer cop aquella teva llei interna de no tornar a fumar. Llavors és més fàcil que recaiguis. Per això es diu que intentar, no?, dia a dia, avui no fumaré. És veritat que la majoria de fumadors, no?, quan, si són exfumadors i tornen a fumar, és com que es reactiven tots aquells circuits de la dependència, no?, de l'addicció, i és difícil, és molt, molt fàcil tornar a caure. I el cas és plantejar-se dia a dia, de dir avui no fumaré, perquè si et planteges ja no fumaré mai més, és com molts cops els fumadors se'ls fa una muntanya. Quan realment amb uns pocs mesos no ho veuen tan difícil com als inicis.
Montse, a mi m'agradaria parlar sobre aquelles persones que òbviament que no fumen, però que sí que reben aquest fum de segona mà, no?, que hem sentit moltes vegades, els fumadors passius, i això que comentaves abans, no?, dels cambrers i els estudis aquests que heu arribat a fer vosaltres, sobre quanta nicotina recullen de segona mà. Però a vegades s'ha sentit a parlar d'un fum de tercera mà. Què és aquest fum de tercera mà?
Sí, aquest fum de tercera mà és quan s'exhala el fum, quan un fumador fuma, o el que desprèn la cigarreta, doncs tots aquests tòxics queden en l'ambient. Però de vegades el que fan és que es queden impregnats en cortines, sofàs, estores, i és molt difícil de treure. I reaccionen i converteixen en altres tòxics. Llavors, això és sobretot problemàtic amb el tema dels infants, perquè els infants acostumen a gatejar, llavors es posen les mans a la boca, també tenen una pell més fina i, per tant, absorbeixen aquesta nicotina i aquests tòxics més fàcilment. També tenen una taxa respiratòria més ràpida i també tots aquests tòxics els inhalen més. I es queden en aquestes superfícies, com tapisseries o així, molt de temps. És molt difícil de netejar, això. I s'han vist, s'han fet estudis, no?, de mirar nens, analitzar les mans de nens en cases on els pares fumaven i realment es veu com les mans dels nens estan plenes d'aquests tòxics, no?
Doctora Montse Ballbé, epidemiòloga, membre de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia, moltes gràcies per ser avui a la caravana i per respondre'ns com a experta a aquesta pregunta que ens fèiem avui sobre el tema del dia. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Minut i mig que passa de 3:45 de la tarda. Nosaltres anem a publicitat. Gràcies, Nina, fins ara.
Gràcies, Joan, a tu.
Com deia, anem a publicitat i de seguida sortim cap a el Prat de Llobregat. Va.
Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel.
Avui sortim a...
Mira, doncs segueixes escoltant la caravana de Ràdio Estel i quan li he dit fins ara a Nina Agustí era un fins ara literal, Nina?
Correcte.
Segueixes aquí a l'estudi amb nosaltres perquè, com sempre, nosaltres volem sortir cap al territori i conèixer una mica les seves festes majors. Per tant, cap on sortim avui, Nina?
Joan, avui sortim cap al Prat de Llobregat. Ja ens ho ha dit l'Andreu, però tinc moltes ganes d'arribar-hi, eh? La nostra població veïna, que a part d'acollir l'aeroport més gran de Catalunya, està de festa major des d'ahir i fins al dia 26. No tot és Barcelona i les festes de la Mercè, Joan.
Ni Santa Tecla.
De fet, el Prat de Llobregat és famós per moltes coses.
Sí, tant.
El mirador d'avions, el delta, la platja, les carxofes, els melons...
Els galls de Pota Blava.
El pollastre de Pota Blava, oi tant, i una llarga llista, d'acord? I com va dir ahir Sique Rodríguez, el periodista, en el pregó...
Sí.
La gent del Prat és molt pratiòtica.
M'agrada
sí,
això.
Sí, i deu ser veritat perquè el públic ho va celebrar molt. Així que avui posem rum al Prat de Llobregat i a la seva festa major, que aquest any hi ha moltes sorpreses, com per exemple el concert de Rosa López, la cantant coneguda per ser la primera guanyadora del talent show Operación Triunfo del 2001. Ja veuràs, Joan, que la festa major del Prat té molta teca.
Doncs gràcies, Nina, i per saber-ne tots els detalls d'aquesta festa ja tenim a l'altra banda del telèfon a Pilar Eslava, cinquena tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Educació i Cultura de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Senyora Eslava, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
Ara ens comentava la nostra companya, la Nina, que el Prat de Llobregat té moltíssimes coses, a part de l'aeroport Josep Tarradellas. Què té el Prat per vostè que el faci únic?
Ui, seria una mica llarg, eh?
No, faci.
Sí, però bueno, com vosaltres heu anomenat moltes coses, però sobretot el que té és una persona, eh? Té una ciutadania que col·labora moltíssim, que treballa entre ella. Tenim un teixit associatiu impressionant a la ciutat del Prat, eh? Vull dir que qualsevol que vingui de seguida percep, no?, que és una ciutat molt viva, no?, amb un teixit que ajuda moltíssim,
també és cert que, bueno, que les polítiques han ajudat molt durant molts anys, no?, a fer uns equipaments que permetin, no?, precisament això, no?, la trobada, el treball conjunt, que jo crec que és un dels fets que ens caracteritza. I llavors això també ha fet que tinguem un sentit de pertinença, no?, de viure el Prat com un lloc especial. Nosaltres diem que el Prat és el nostre lloc al món. Uh-huh. També és extensible, el que vulgui venir i compartir amb nosaltres, però això ha sigut, jo diria que és el fet més significatiu, per tenir uns espais naturals i tot, que tot ajuda, està clar, però sobretot és aquest sentit de pertinença, no?, de fer-nos la ciutat entre tots i totes, i de que sigui algú molt nostre.
Mm-hmm. També ens ho comentava ara la Nina, que el nostre company periodista Sique Rodríguez, de Cadena Ser, ahir feia el pregó i deia que la gent del Prat és molt pretiòtica.
Sí, és cert. Sí, portem el Prat a tot arreu, De fet, tenim hasta algun concurs fotogràfic que és així, a l'estiu, no?, que diem el Prat no, el Prat fora, i llavors la gent concursa fent fotografies a tot arreu, però portant el Prat, sempre.
Avui, com dèiem, hem viatjat fins a la població del Prat de Llobregat per descobrir moltes coses del municipi, entre elles les activitats que es podran gaudir aquests dies amb motiu de la seva festa major. Senyores Lava, quina activitat no ens podem perdre de la festa per gaudir el 100% de la cultura pretenca?
M'ho poses difícil, però de totes maneres...
Quines tres o quatre activitats no ens podem perdre?
Sí, és complicat, però hi ha... Sí. Bueno, van començar i a més, tenien un gran pregoner, com va ser el Sique, perquè encara que el Sique no sigui del Prat, crec que és el millor envejador que podíem tenir, no?, perquè coneix moltíssim, ja ho va dir, no?, per la seva parella. Ahir van tenir amb ell, no?, un esclat de festa major, un toc d'inici, un esclat on tota la cultura popular hi era present, en una plaça de la vila plena a gom. Aquest era és un dels punts, no?, que diguéssim s'intenta la ciutadania no perdre-la, i a més la nostra ràdio local també transmitia en directe, no?, uh-huh, perquè això fos possible i arribi a moltíssima gent. Perquè una cosa que té la ciutat també és que la festa major, el principal punt de partida, i en qui primer muntem aquesta festa major és en la cultura popular. Sí. I totes les... tenim una federació de cultura popular on estan totes les colles, des de diables, gegants, no?, i moltes més, que no podria dir-les totes. Llavors, a partir d'aquí és on fomentem aquesta participació, no?, i com fem aquesta festa major. I com deia, fem a l'esclat, però és que demà dissabte tindrem un dia ple de la colla Diables, el ball de Diables, tots petant, i a més amb colles que venen convidades. Aquest seria un dels punts que no ens podem perdre, com tindrem també una trobada gegantera dilluns al matí, que també és un d'aquests jocs, no?, que som com molt emblemàtics i no ens podem perdre. I després, pues, també vosaltres heu anomenat, no?, tenim concerts, que a més aquest any el que un fet significatiu és, i tot això ens ha ensenyat, no?, són aquelles parts positives que la pandèmia ens va mostrar, i és també descentralitzar la festa major. Què vol dir això? Que hem creat nous espais a la ciutat, tenim 5 espais a la ciutat on poder gaudir de concerts, de balls, no?, per també una mica orientats de cara a, diguéssim, a sectors de la població, però que tothom trobi aquell espai que li sigui adient. Mm-hmm. I que tenim una festa major plena, amb moltíssimes activitats, i on sobretot pensant sempre que tothom tingui aquell espai, no?, que digui, mira, pues aquest és el meu lloc on jo puc ballar, escoltar música, riure, no?, i ens sentir bé.
Ara ens ho deia la cinquena tinenta d'alcalde de l'àrea d'Educació i Cultura de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, que hi ha moltíssimes activitats i de tota mena. Hi ha cultura popular, teatre, música, ball, esports, exposicions, castells de focs... però una de les coses que més ens ha creat l'atenció aquí a redacció a l'hora de preparar aquesta entrevista que estem fent amb vostè, no?, és la degustació de potatge de festa major. Deixem preguntar-li d'on surt aquesta activitat i en què consisteix aquest potatge de festa major.
Bueno, aquest potatge ve d'una de les entitats pretenques que més té moltíssims anys, que és la Casa d'Andalusia. Uh-huh. Són ells mateixos, no?, que
des de molts nens, doncs, bueno, també les seves tradicions intenten que participar de la festa major, com després d'altres commemoracions que tenim al llarg de l'any, no? I són, bueno, són una entitat molt, molt potent, és una entitat que replega moltíssima gent i surt d'aquí, i ells cada any, doncs, per el diumenge, doncs, fan aquest potatge, no? I conviden a tothom que vulgui també a participar, com també el fan després quan arriba Carnestoltes. Vull dir que per això dic, que una de les virtuts, no?, i de les que estem com a institució, no?, com a ajuntament, molt contents i satisfets d'aquesta implicació que tenen les entitats al voltant de tota l'activitat que es mou a la ciutat.
I, de fet, una altra activitat que ja arriba precisament a la seva 19a edició, ni més ni menys, és el concurs Clic Prat. Ens en parlava abans la tinenta d'alcalde, un concurs fotogràfic dedicat a la festa. Hi ha tres premis: la millor fotografia de festa major, la fotografia més original i, atenció, la fotografia més potablava. És evident que una de les coses per les quals es coneix més el Prat de Llobregat és pel pollastre de pota blava, típic del municipi, però en què consisteix aquesta categoria? És a dir, què és una fotografia pota blava?
Bueno, és trobar aquell fet, no, diguéssim, identitari, no?, que te faci alguna referència a això, a lo que seria el pollastre pota blava, el color pota blava, perquè no, perquè nosaltres, inclús el mocador que tenim, no?, nostre, és, que portem avui, no?, que jo porto posat, és blau, vull dir que una mica és això, no?, també tenia aquest arrel pota blava, no?, que diguéssim tots, com deia abans, no?, és com la nostra pròpia identitat, no?, que, bueno, que fem dins de la ciutat, però que fem arribar una mica a tot arreu.
Miri, ara, si m'ho permet, faré una mica de corporativisme, perquè sembla que ens haguem agermanat nosaltres amb el Prat de Llobregat per aquestes festes, perquè, com bé sabrà, el color corporatiu de Ràdio Estel és d'un blau pretenc, és blau pota blava, diguem-ne. Ens parlava la tinenta d'alcalde d'una cançó molt típica, molt típica del Prat de Llobregat, en aquest cas, del Prat, El meu lloc al món.
Sí, és una cançó que va fer un... Bueno, jo diria que ara és un company, però també és un amic estimat, que sí, que ha tratat el meu lloc al món, i és una cançó molt, molt nostra. Però també tenim una sardana pròpia,
Sí?
Sardana, a més, amb moltes versions, que se sent cada dia, qualsevol acte que es faci de festa major.
Ens parlava d'aquesta cançó la tinenta d'alcalde, i miri.
Va començar en un camp al costat del mar, terra d'emigrants, de somnis i oportunitats, on tothom té dret a gaudir de la llibertat. On el més petit pot somiar com ho fa el més gran, platja de colors, terra fèrtil de camperols, música i ambient, el bressol de la bona gent, puc cridar ben fort que aquesta és la meva casa, pretenca de tot cor. La raça pota blava és el Prat, el meu lloc al món.
Pilar Eslava, cinquena tinenta d'alcalde de l'àrea d'Educació i Cultura de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Gràcies i feliç festa major, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Només fer una petita aclaració.
Sí, tant.
Dic aquesta cançó, m'he confós amb una altra, que tenim unes quantes,
Sí.
És de la Cristina, una gran jove pretenca, i vull fer l'aclaració perquè també és una persona molt estimada.
I tant.
I gràcies a vosaltres, i us agraeixo que ens doneu a conèixer també.
I tant. Molt bona festa major, que vagi molt bé.
Gràcies.
A la plaça de la Vila, al carrer Major, ple de festa i alegria, un lloc diferent, on avorrir-se no és possible, va tirar la gent amb un somriure, que és el Prat, el meu lloc al món, on no tinc por, on no tinc por de ser qui sóc, és el Prat, el meu lloc al món.
I precisament per seguir parlant d'aquestes festes majors del Prat de Llobregat, abans ens ho deia la Nina, no tot és la Mercè, la festivitat de Barcelona, no tot és Santa Tecla, a Sitges i a Tarragona també hi ha la festa major del Prat de Llobregat, i nosaltres en volem parlar i volem parlar de cultura, com ens deia la cinquena tinenta d'alcalde de l'àrea d'Educació i Cultura de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, Pilar Eslava. La cultura és una part importantíssima en una festa com aquesta. Pau Ruiz, president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Hem de parlar de la cultura popular i de la festa major.
Pau, deixa'm preguntar-te, perquè ara estàvem escoltant aquesta cançó tan típica del Prat, el meu lloc al món, no? I deia aquesta cançó, el Prat, terra de migrants. Hi ha molta multiculturalitat, no?, el Prat de Llobregat.
Sí, evidentment, no. Al final que va ser complet a la perifèria d'una gran ciutat, com aquest cas és el de Barcelona, hi ha molta multiculturalitat, evidentment. En el meu cas, que soc el president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular de Catalana, doncs també veiem com hi ha molta gent que de totes les religions, de fet, de tots els orígens, que ballen. I a vegades la gent ballant per gent per una sardana, no? I hi ha gent de tot arreu, i al final és el millor resultat.
Què significa per la cultura pretenca la festa major del Prat de Llobregat?
La festa major que va ser... Bueno, el Prat és una ciutat on hi ha bastantes festes, són bastant canyeros en aquest sentit, no? Però la festa major és la festa més important i, a més, és la festa que tothom espera, no? Durant l'any tots sabem que fem altres festes, som el Partit Folk, fem també el Carnaval, fem moltes altres festes, però la que més espera, la que més tothom més bo és la festa major, la del setembre. I la gent en té moltes ganes i també acaba sent, doncs, el final de l'estiu per tots nosaltres, no? Mm-hmm. Aquest any vam començar amb l'estiu, amb la festa major històrica, que és la festa major de Sant Pere i Sant Pau, i la tanquem amb la festa major del setembre, la festa major del Prat, i també jo sempre deia, no? Em passava quan anava a l'escola, que deia, bueno, comencem el curs, vale, jo vinc a classe, el meu cap de classe, però jo no començaré fins a la festa major, no?
President de la Federació d'Entitats de la Cultura Popular i Tradicional del Prat, avui estem parlant amb ell, amb Pau Ruiz. Quantes entitats de cultura popular i tradicional té el Prat?
Nosaltres som 10 entitats a dia d'avui.
Déu-n'hi-do.
Hi ha dues colles geganteres, hi ha una molassa, hi ha la colla Trabucaire, hi ha dues colles dansaires, la colla de dansaire i la colla bastonera. També tenim dos grups de diables, que és el Ball de Diables, d'un model més tradicional, i la Ball de Diables, d'un model més barceloní. I també tenim els castellers.
I entenc que totes hi participen, en aquesta festa major, eh?
Totes hi participen, sí. Totes tenen el seu acte, no? El seu, diguéssim, el seu correfoc, la seva trobada gegantera, la seva, o sigui, on poder representar-se, on durant més de mitja hora o una horeta poden fer la seva activitat i poden anar a veure. En aquest cas és anar a veure només una activitat i després en el dia d'ahir vam tenir la cercavila, on és l'únic moment en sortim totes.
Mm-hmm. Hem pogut llegir, Pau, que la Festa Major del Prat, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional, el NUS, proposa guarnir balcons amb el domàs de Festa Major. Perquè moltes festes majors s'opta per penjar el domàs, i de què parlem quan parlem de domàs? Perquè moltíssima gent segur que no en som conscients de què és el domàs.
Bon, parlem de la banderola per guarnir el balcó, on es pot penjar. Se'n van fer fa anys amb l'escut, se n'han fet també en contra de l'ampliació de l'aeroport fa pocs anys, uh-huh. I des de la federació el que volia més, i també els altres pobles que fan aquesta política, era doncs, engalanar els carrers i les places del nostre poble, fer-ho encara més maco i anunciant que és la festa major, i la festa major tothom es posa les seves millors gales.
Una tradició que no es perd al Prat de Llobregat, la penjar aquest domàs, que també volia preguntar-te, perquè ens ho deia la Nina, abans de parlar amb Pilar Eslava, abans de parlar amb Pau Ruiz, que avui no només es celebra la Mercè a Barcelona, no només es celebra Santa Tecla tant a Tarragona com a Sitges, també hi ha altres festes majors com la Festa Major del Prat de Llobregat. Per tant, Pau, deixa'm preguntar-te què és el que té la Festa Major del Prat de Llobregat que no tenen la resta de festes majors.
Bueno, precisament lluitem contra les dues grans ciutats de tota Catalunya, no? Com és Santa Tecla i Barcelona, Tarragona i Barcelona, i després potser una de les més tradicionals, com és la de Sitges, no? Llavors, la cultura, la festa major del Prat, el que té és una festa major de poble feta per nosaltres, per tots els pretencs i totes les pretenques, i on el mateix públic també és de pretencs i pretenques que venen a gaudir-ne. És a dir, entre uns i altres ens retroalimentem, diguem-ho així, i per acabar disfrutant tots, per acabar gaudint, perquè la gent gaudeix ballant, i la gent gaudeix també veient balls. I al cap de fi és el que voldríem.
Li preguntava la cinquena tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Educació i Cultura de l'Ajuntament del Prat què és el que considerava més important d'unes festes majors com les festes del Prat, i em deia la senyora Pilar Eslava que, sens dubte, el teixit associatiu, que és molt important per la ciutat. Com es nota aquest teixit associatiu en la cultura popular del Prat?
Bueno, el teixit associatiu del Prat és molt dens, i en el sentit que trobem tot tipus d'entitats, des de les entitats sindicals, les laborals, les entitats regionals, les entitats d'altres cases. Llavors, la cultura popular doncs acaba aglutinant aquesta gent, acaba, diguéssim, m'atreveixo a dir que és la part més representativa, no?, del Prat, on veiem tot tipus de gent de diferents orígens, gent amb diferents encants, amb diferents idees polítiques, amb diferents maneres de fer, que s'acaben unint per una raó principal, que és la cultura popular, i donar festa a aquesta vila, al Prat, i no hi ha millor escenari, no hi ha millor ocasió que la festa major.
Avui que estem parlant també amb Pau Ruiz, president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, deixa'm preguntar-te, Pau, també, si la cultura d'alguna manera ja s'ha recuperat d'aquests dos anys de pandèmia.
Doncs sí, han estat dos anys complicats, però podem dir, i més confirmat després d'ahir, quan donàvem l'inici, que la plaça tornava a estar plena de gom a gom, i que la gent també tenia ganes de festa. Ja ho portem veient des del mes de maig, quan comença a organitzar ja els primers actes, que la gent tenia moltes ganes de sortir de casa, a més hi havia gent que encara no havia sortit per l'edat, gent no, que quan va començar la pandèmia no, encara no sortien ni sols de casa, i a dia d'avui ja han passat la majoria d'edat. O sigui, hi ha molta gent que té ganes de sortir, la gent tenia ganes de festa, i nosaltres també teníem ganes de recuperar-nos, i al final també no vam perdre aquest desencant, no?, que és el que ens ha fet més doncs posar-nos a tope ja de primera, sinó que tots hem desconnectat, diguem-ho així.
Entenc que és la primera festa postpandèmica, eh?
Sí, com a total normalitat, sí. Pel 2020 no va haver-hi festa major, la vam cancel·lar, uh-huh. El 2021 la vam adaptar amb un format, amb entrada limitada, un públic totalment limitat, i per tant és la primera festa major amb cara i ulls de tornar a la plaça de la Vila i de tornar a màxims.
Pau Ruiz, president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS, moltíssimes gràcies per ser també avui a la caravana i explicant-nos com seran aquestes festes del Prat. Molt bona festa major, que vagi molt bé.
Venim tots a venir, eh? Molt de bona festa major.
7 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Escoltàvem aquesta cançó, al Prat, el meu lloc al món, una cançó doncs, que pels pretencs significa moltíssim i que sona així.
A gaudir de la llibertat, dona el més petit. Pots somiar com ho fa el més gran, platja de colors, terra fèrtil de camperols, música i ambient. El bressol de la bona gent, puc cridar ben fort, que aquesta és la meva casa, pretenca de tot cor. La raça pota blava és el Prat, el meu lloc al món, on no tinc por, on no tinc por de ser qui sóc. És el Prat, el meu lloc al món, on puc tombar totes les barreres, perquè no hi ha un lloc millor, és el Prat. I en un dia plujós, en què els núvols quasi espantin, pregunta als teus amics quina pel·li fan al Capri, res com fer un cafè a la plaça de la Vila, al carrer Major, ple de festa i alegria, un lloc diferent, on avorrir-se no és possible, va tirar la gent amb un somriure, que és el Prat, el meu lloc al món, on no tinc por, on no tinc por de ser qui sóc. És el Prat, el meu lloc al món,
on puc tombar totes les barreres, perquè no hi ha un lloc millor. El meu lloc al món, on no tinc por, on no tinc por de ser qui sóc, és el Prat, el meu lloc al món, on puc tombar totes les barreres, perquè no hi ha un lloc millor, és el Prat.
4 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Deixeu-me que us avanci els continguts que vindran, que déu-n'hi-do. Mireu, ara parlàvem, us ho dic perquè ara parlàvem precisament d'això, de les festes majors del Prat, però també és festa major, incidència en això, a Barcelona, també és festa major a la ciutat de Tarragona, també ho és a la ciutat de Sitges. Doncs bé, avui volem parlar de violència sexual i masclista, que es dona en molts llocs quan és festa major. Doncs bé, l'Hospital Clínic de Barcelona que ha posat en marxa una campanya sota el lema Prou violència sexual, et queda clar? Sota el lema d'aquesta campanya, què es pretén? Doncs visibilitzar que això passa, que això és una realitat i que, sisplau, deixi de passar. En parlarem de tot plegat amb Núria Vilamajor. Ella és responsable de l'àrea de mecenatge de l'Hospital Clínic, responsable, de fet, de la campanya, juntament amb la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic, però també en parlarem amb Gemma Cànovas. Ella és especialista en psicologia de la dona, família i experiència en atenció a les dones afectades per violència de gènere. I això no és tot, perquè encara a les 4 de la tarda parlarem amb Víctor Rodrigo, com sempre, com fem cada divendres en aquest programa. Ho farem de cinema amb l'expert Víctor Rodrigo, que ens portarà, atenció, ja us ho avanço ara, 5 pel·lícules romàntiques. 5 pel·lícules romàntiques. Ens ho explicarà ell, perquè farem una cosa. Si voleu parlar de pel·lícules romàntiques, si vosaltres teniu la vostra pròpia pel·lícula romàntica i ens voleu explicar el per què aquella és la vostra pel·lícula romàntica, 93-409-2771, a partir de 4:45 de la tarda, i ens podeu explicar per què aquella serà la vostra pel·lícula romàntica. 93-409-2771, o acabat amb 72. Qualsevol de les dues línies serveixen en aquest cas. Tot plegat, amb tots aquests continguts, arribarem fins a les 5 de la tarda, i atenció, perquè a les 5 de la tarda encara ens esperen molts continguts de moment. Però ara us deixem d'aquí res, d'aquí dos minutets, d'aquí minut i mig, us deixem amb Pere Joventí i Balcells i Carla Buigas al capdavant dels serveis informatius d'aquesta casa per posar-nos a l'actualitat, i de seguida tornem amb vosaltres arrencant de nou la caravana.